família, eh? Molt bé. Encara que estiguem en família, us dono les gràcies per haver-me convidat. Això no passa cada dia, és la primera vegada que em convida a la UDG, o sigui que teniu aquest honor. I us parlaré, perquè ho vam acordar, crec, una mica així, no? Dels verbs parasintètics que tenen com a base un nom que designa una part del cos. M'he permès ampliar una mica el títol que us havia donat al principi, perquè al principi, com que jo aquest curs passat havia fet un estudi dels verbs que tenien prefixar, substantiu, que designava una part del cos i eren de la primera conjugació, i per tant feia una mica una història de dir, trobem un, per exemple, afrontar, ja en espanyol, en el segle IX, que heretem del llatí, i tenim formacions fins al segle XX, per exemple, l'acojonar. No? I quan vau dir això vaig dir, ja tens cosa, no? Però llavors mirant la recerca de tot l'any, com que havia fet d'altres estudis també sobre verbs parasintètics, vaig veure que tenia una altra història per explicar, no? Que era la dels verbs que tenien un prefix es en espanyol, que prové del llatí ex, la base un nom que designa una part del cos i també que acabaven en ar, de la primera conjugació, perquè els que acaben en ar són els que són més voluminosos, eh? Els que n'hi ha més. Per tant, la xerrada tindrà aquestes dues parts que crec que es complementen bé i que tenen el seu focus amb el que em demanàveu vosaltres de la base que designava una part del cos. Eh? Molt bé. A més, d'aquests verbs que tenen una base que designa una part del cos, tinc també recentment algun estudi d'un camp de visió més ampli, no? Un corpus més ampli de verbs parasintètics, de nominals, que ja no designen només una part del cos, el substantiu que els forma. No? Bé, què he intentat estudiar d'aquests verbs? He intentat estudiar, són uns verbs complexos, he intentat estudiar l'origen, hi ha alguns que s'hereten, hi ha d'altres que els creem, he intentat estudiar-ne l'evolució, si hi havia un contínuum, sembla sí que hi és, i he intentat estudiar-ne el significat, que probablement és el més complex. S'han intentat fer moltes classificacions semàntiques d'aquests verbs, però crec que cap pot respondre als paràmetres semàntics de cada o de totes les formes existents en una llengua. Perquè aquests verbs tenen un significat complex, jo diria una mica composicional, on el prefix acaba tenint un significat, la base acaba tenint un significat i el verb, evidentment, té un significat que és la mixtura, no?, d'aquests dos elements, però també, veurem una mica en l'evolució, probablement el que succeeix és que si en un origen hi ha uns patrons més regulars, aquests patrons acaben donant uns significats i aquests significats s'incorporen a noves formacions i potser ja en aquestes noves formacions el prefix ja no estan determinant. Per tant, clar, explicar tot això, per exemple, les aproximacions que s'han fet són a nivell de sincronia, no? Potser és més complicat. Trobar una classificació semàntica que els englobi tots és molt complicat. Per tant, jo crec que veient aquestes dues històries, no? La de verbs amb A i la de verbs amb Es, ens pot ajudar això a veure com hi ha uns paràmetres que són clarament per un patró i uns paràmetres que són d'un altre patró i com aquests paràmetres d'alguna manera es relacionen. Molt bé, això és el que he intentat estudiar. Aquesta complexitat que us deia jo a l'hora de definir el significat d'aquests verbs queda palesa en uns quants estudis, eh? Això no ho dic jo per primera vegada. Eh? Per exemple, fins i tot en estudis molt recents, això es va posant de manifest. No? Per exemple, a la nova gramàtica de la Real Acadèmia es diu explícitament «Es compleja y múltiple la aportación semántica del sustantivo a la interpretación de estos verbos derivados». O sigui, una font molt actual i de referència. I, per exemple, també de l'any 2009, un article de Cifuentes i Lavalle que diuen puede parecer misterioso porque los hablantes pueden crear tan productiva y regularmente verbos a partir de nombres, quedando abierta, evidentemente, cuál de las distintas lecturas posibles de un verbo denominal es la preferida, es decir, cuál es el esquema semántico usado. Com pot ser que creem amb tanta profusió amb esquemes semàntics que s'assemblen poc d'uns verbs als altres, o al mínim això sembla. Bé, intentaré doncs explicar-vos una mica això. Podeu tallar quan vulgueu, demanar quan vulgueu, d'acord? I el que m'interessa més és plantejar-vos els meus interrogants, perquè crec que és un seminari d'aquestes característiques, és molt bo, perquè exposar una recerca i que es pugui criticar constructivament el que té de positiu i el que té per canviar, no? em sembla perfecte. Crec que és un bon fòrum per fer això. Molt bé. Aquest tema crec que també és important perquè des d'un punt de vista cognitiu, per exemple, s'ha posat bastant d'èmfasi en què representa el cos a l'hora de conceptualitzar el llenguatge i, per tant, a l'hora també, en el nostre cas, de crear paraules noves. Aquesta conceptualització del llenguatge està bastant tractada en bastants estudis, no? Si nosaltres experimentem a través del nostre cos, aquesta experiència física la transportarem, per exemple, al parlar de coses que són ja més abstractes. Això, i en el cas de locucions, per exemple, fraseologia, està bastant ben estudiat. Però jo no conec estudis que s'hagin fixat en les parts del cos a l'hora de crear paraules, a l'hora de veure l'exicogènesi que es genera a partir de mecanismes interns de creació d'una llengua. Per tant, en aquest sentit, aquest estudi pot ser rellevant, perquè no en conec. Bé, comencem una mica. Comencem amb la primera història, la primera part de la sessió. Explicaré doncs aquesta evolució des del verb afrontar, podríem posar com un dels del començament, fins al verb acojonar, que podria ser doncs un dels del final, no? Bé, l'origen de la investigació, de fet, parteix d'una reflexió de la Montse Batllori. Ella, crec que era l'any principis de l'any 2009, finals del 2008, principis del 2009, es va qüestionar com havia de ser una entrada d'un diccionari d'un verb psicològic. I aquí van aparèixer els primers dubtes, perquè veiem que, per exemple, verbs com apetecer o com agradar, castellà, no hi eren des dels orígens i tenien aquesta A que no era etimològica i no sabíem per què adoptaven aquesta A. Després, si miràvem una mica enrere, veiem que en el castellà medieval, per exemple, teníem verbs del tipus platzer a platzer, i molts verbs que anaven alternant, verbs amb prefix, verbs sense prefix, sense canvi de significat, o sense canvi de significat aparent. I, per tant, això va ser com un primer interrogant de dir què passa amb aquests verbs, no? I llavors, a partir d'aquí, per aprofundir en això, vam dir, doncs ens hem de dedicar a la parasíntesi. I així és com neix aquest estudi de Batllori i Pujol, que nosaltres vam fer el 2009 i que ha aparegut en el 2012 publicat. El vam presentar al Congrés d'Història de la Llengua de Santiago l'any 2009. I en aquest estudi, que no sabíem nosaltres res de la parasíntesi, de fet vam treballar molt la part del llatí. Ens vam llegir del dret i del revés el diccionari d'Oxford, vam mirar tots els verbs d'aquestes característiques en llatí, i vam mirar també qüestions del castellà antic, fins bàsicament el castellà medieval, perquè ja no podíem mirar més enllà. Vam descobrir alguns patrons, algunes generalitzacions que veurem, i vam incloure aquí tant verbs amb bar com verbs amb fer, i també vam mirar tant verbs amb va com verbs amb vent. Vam fer aquesta exploració. I això ho vam fer partint de corpus textual, partint de la bibliografia mínima que hi havia, però també partint de dades que trobàvem en un corpus, és a dir, realment verbs amb ús, perquè teníem la percepció que si anàvem al diccionari ens passava que en el diccionari, a vegades els diccionaris recullen mots que són molt poc representatius de la llengua. Així, recullen àpats, o paraules fantasma, però a més d'això, recullen paraules que són de debò la llengua, però de molt poc ús. No? I no volíem que el nostre estudi fos un recompte de verbs de molt poc ús. Que a vegades això, en els tractats o més que tractats, en els articles específics que agafen una mica la línia de la morfologia diacrònica, a vegades es comenten més els casos més estranys que no pas les regularitats, no? A diferència dels estudis sincrònics, que realment van al que és regular i deixen de banda tot el que sigui anècdota, no? Sembla que els estudis històrics tenen més predilecció per l'anècdota. No volíem, doncs, que això, fer un estudi que tingués un corpus d'anècdotes i no tingués un corpus d'ús, no? I per això ens vam centrar bastant en el corpus de Mark Davis, que ens permetia més joc de cerca, però vam veure que la situació era bastant complexa, que obteníem unes dades que no en teníem massa bé, aquesta és la veritat, i llavors d'aquest estudi es va fer evident que havíem de continuar obrint un altre camí. I el proper camí que vam obrir, tot i que en un principi l'havíem descartat, va ser recórrer els diccionaris. Però vam recórrer a un diccionari molt concret, que és el diccionari de Nebrija, com el primer diccionari, com un diccionari que posa en relació llatí i castellà, d'acord? I per tant vam decidir fer l'estudi d'aquests verbs. Amb la Montse hem anat tractant aquest tema des del 2009, juntes i per separat, o sigui, anem fent trossos, cadascú individualment, després ens ajuntem, els posem en comú, i així crec que va progressant la història i positivament. En el cas de l'anàlisi de Nebrija, vaig ser jo que vaig fer aquesta incursió i s'ha de dir que vaig estar un any mirant tots els verbs de Nebrija que tenen A, nom i ar, i s'ha de dir que vaig anar a un congrés el 2010, el de Filologia i Lingüística Romàniques, com és Lingüística i Filologia Romàniques, a València. Havia mirat les dades molt i molt i molt i molt i molt i tampoc no veia cap a on anaven les dades. O sigui, 2009, fem una primera aproximació, no veiem gaire per on va. 2010, una altra aproximació, encara no veiem gaire per on va. Però en el 2010, en el setembre de 2010, una cosa que sí estava clara era que en els primers verbs, de fet, clar, Nebrija dona informació del 13, del 14 i del 15, o doncs, els orígens del 13, 14 i del 15. Doncs, els primers verbs que teníem, creats en espanyol, era important el fet que les bases siguessin una part del cos. Era pràcticament una de les coses que quedava clara. O sigui, que en aquests verbs des dels orígens, les parts del cos han estat fonamentals per crear aquestes noves formes. I per tant, d'aquí va néixer posteriorment, ja en el 2012, un estudi com De afrontar a cojonar, perquè realment es veia un filó. O sigui, a veure, si aquestes són majoritàriament les primeres manifestacions, no veiem cap connexió entre tots aquests verbs, com a mínim anem a estudiar aquests. I aquí veiem com tenim algunes formes que heretem del llatí, per exemple, afrontar, que afrontar en llatí vol dir lindar. Aquí també la lingüística cognitiva i juga un paper important, perquè, o sigui, el front és vist, no?, com la part més alta i, per tant, la part que limita, no? I, per tant, doncs, un verb com afrontar no té res a veure ja amb el front físic, sinó que és un altre front, és un límit en l'espai, d'acord? Doncs tenim l'afrontar, tenim l'apretar, que l'apretar també l'heretem, que d'alguna manera és acostar-se una cosa cap al pit i estrènyer. O sigui, clar, si ens acostem a una cosa la podem estrènyer, no? I doncs aquesta acció d'estrènyer el nostre apretat, però l'origen està en el pit, no? Per tant, el pit aquí és més, és el pit físic, és més com un lloc, com un locatiu, el pit, no? Tenim l'acordar, que és posar-se d'acord, que d'alguna manera en llatí l'acordar és juntar els cors, no? ajuntar els cors, perquè el cor, en els antics i en els medievals, d'alguna manera és l'òrgan de pensament. Se sabia que no pensàvem amb el cor, però el cor, de fet, es té com l'òrgan de pensament, de desig, de voluntat, i no sé si sou gaire devots, devotes, però aquí tots som dones, si menja el càmera. Doncs encara hi ha una frase a missa, no sé si us n'heu donat mai, però hi ha un moment de la missa que es diu amunt els cors, els elevem al Senyor. Amunt els cors, els elevem al Senyor, ara normalment els protocols, la gent s'aixeca. Però clar, amunt els cors vol dir, pensem-hi amb això que hem dit, o sigui, no té res a veure amb aquest gest, bueno, si ens aixequem, d'acord, no? Però amunt els cors d'alguna manera és pensem, és cridar a la reflexió. Doncs tenim aquest acordat. I llavors tenim ja, des de bon començament, tota una sèrie de formes que ja es creen en castellà. No? Hi ha l'abrazar, existia el concepte en llatí, però es deia d'una altra manera. Acostar-se, que és de costa o cuesta, que la costa o la cuesta és l'esquena o el costat. Ja veurem com aquesta paraula acostar-se, en castellà, en el principi vol dir, és la mateixa paraula que avui tenim en el català, acostar-se, que és doncs, tirar l'esquena, tirar el costat cap a un lloc, no? Apropar-se cap a un lloc. Però des del moment en què el fet d'acostar l'esquena ja va ser per anar-se'n a dormir, doncs acostar-se agafa aquest nou significat. I per exemple, doncs, també una forma com aojar, que aojar és mirar, no? Però també és danyar, perquè és qui té mal ull, també ho veurem, qui té mal ull, pot danyar el que mira. Una mica de vudú aquí, Val? Doncs aquí veiem, no?, com des del començament heretem formes, però el castellà també crea formes, no? Bé, el repte seria una mica de l'estudi que tenen en comú un verb com l'inicial, afrontar, i un verb com acojonar, si és que tenen coses en comú. Evidentment, la seva forma, el fet que estiguin formats per el prefix, un substantiu que designa part del cos i ser de la primera conjugació, això d'alguna manera els posa en el mateix sac. Ara, semànticament veurem que són coses una mica diferents. No? Per fer l'estudi, per fer aquest recorregut, vaig anar al DRAE del 2001 i vaig mirar quins verbs tenien prefix, nom que designava una part del cos i eren de la primera conjugació. Vaig seleccionar bàsicament els verbs que estaven més lligats al cos humà, perquè llavors també hi havia d'altres verbs que estaven més lligats a parts del cos d'animals. Per exemple, no sé, atetar. No? Per persones es fa servir, per exemple, destetar, però atetar no és gaire comú, però en canvi és més comú en els animals. Per tant, aquest, per exemple, doncs, el vaig treure del corpus. Per tant, les paraules que conformen el corpus són paraules del castellà, en principi del castellà peninsular, encara que hi ha un nauesarse que és de l'espanyol d'Amèrica, perquè vaig pensar que era interessant per al fenomen, però són paraules del castellà peninsular, perquè llavors el castellà a l'espanyol d'Amèrica ha format també moltes paraules d'aquest tipus, però ja trobar l'etimologia i el recorregut és molt més complex. Per tant, també vaig desestimar aquestes informacions. L'origen. Ja hem vist que l'origen el teníem en llatí. I què passa en llatí? Com us he dit al començament, els verbs parasintètics de nominals en castellà poden tenir diferents prefixos. De fet, avui veiem verbs amb A, verbs amb Bs, no? Però hi ha d'altres prefixos, per exemple, verbs amb ben, verbs amb re. Bé, en el cas d'A, potser és un cas més particular que els altres, potser perquè la partícula té molt poc cos fònic, potser perquè ja també era molt polisèmic en el mateix llatí, ens trobem que respecte a d'altres tipus de formacions hi ha molt pocs casos comptats, casos comptats de verbs denominals ja en llatí. El patró del llatí amb a, el llatí és at, és en verbs que són de verbals. És a dir, el llatí crea a partir d'un verb existent un verb prefixat. Aquest és l'esquema més general. D'uns 400 verbs que recull el diccionari d'Oxford, el diccionari llatí d'Oxford, només hi trobem 3 verbs on el diccionari d'Oxford diu que són denominals. Que és el verb acusar, acuso, el verb adaero, el verb admoenio, admoenio vol dir amurallar en llatí. Val? De fet, el diccionari d'Oxford només diu que hi ha aquests, si fas un recompte. Però hi ha un estudi de Iacovini que recull tots els verbs del llatí clàssic i del llatí tardà que tenen vincle amb bases nominals i adjectives. Llavors, Iacovini diu que n'hi ha uns quants més de nominals. De fet, no és que hi hagi una contradicció entre el diccionari d'Oxford i Iacovini, sinó més aviat és que el diccionari d'Oxford, com que el patró general era que els verbs amb at venien de verb, si existeix aquest verb, el diccionari d'Oxford diu que ve del verb, el verb prefixat. Mentre que a vegades veurem que hi haurà una relació bastant estreta, per exemple, fixeu-vos en el primer cas d'aquí de l'exemplari que posa adaquo, aquor i aqua. Val? Aquest verb en el diccionari d'Oxford es lliga a aquor, no es lliga a aqua. Val? Però és evident que hi ha una relació molt estreta, perquè no és adaquor, sinó que és adaquo, val? Que hi ha una relació molt estreta entre el substantiu que forma un verb com aqua i aquest verb aquor i el verb que se'n deriva en bat, que és adaquo. Per tant, no és que hi hagi una contradicció entre l'Oxford i Iacovini, sinó més aviat són qüestions d'aquest tipus. Que Iacovini, en alguns casos, si hi ha aquesta relació amb noms o amb adjectius, diu que la base són noms i adjectius, mentre que el diccionari d'Oxford sempre preval si hi ha el verb, diuen, et remeten a que la base d'aquell altre verb prefixat és un verb. Val? Però en tot cas, el que és molt significatiu és que n'hi ha molt pocs. Molt bé. Com que n'hi ha tan pocs, jo em vaig envalentonar i vaig pensar, ah, això està molt bé, reculls tots aquests verbs de Iacovini i com que en tens tan pocs, pots traçar una mica la història de quins són els verbs originals i això que és tan difícil de veure quin esquema semàntic segueixen els denominals, doncs aquí trobaràs els verbs origen i per tant podràs veure la història semàntica. Aquesta era una primera aproximació que no vaig poder solucionar, o sigui, aquesta hipòtesi inicial va fallar per totes bandes, perquè em vaig trobar que, tot i haver-n'hi molt poc, eren verbs molt i molt diferents. No tenien res a veure, ni per qüestions semàntiques, ni per qüestions formals, no tenien res a veure. Per tant, aquí una primera qüestió que es planteja és que un primer canvi d'aquests verbs importantíssim pel que seran les llengües romàniques, el trobem en el llatí tardà. Perquè en el llatí clàssic el model és en verbs de verbals, mentre que en el llatí vulgar el model ja seran verbs de nominals o d'adjectivals. Per tant, aquí tenim una primera qüestió. Llavors, com explicar doncs, que sorgeixen aquests verbs? Com explicar aquest canvi de patró? Tampoc no vaig trobar cap idea semàntica que m'ajudés a explicar el patró, per tant vaig recórrer a les idees formals, les úniques idees formals. El que s'hi veia, i aquí tenim tota una sèrie de verbs, i per exemple destaco en el nostre cas el cas d'ac, que és adoro, que adoro està format del verb oro, diria el diccionari d'Oxford, que a la vegada guarda relació amb un substantiu com és os oris, que és la boca. De fet, un gest com el que fem avui quan una cosa és molt bona, no? Doncs és realment un gest que designa aquest adoro en llatí. Perquè aquest adorar en llatí és oro, és oris és la boca, no? Doncs ad és acostar la boca cap a la divinitat. I per tant, quan fem aquest gest, el que fem és acostar la boca cap a un déu que no està tan proper, no? Tenim més enllà. No? Doncs això és adoro, en llatí. Bé, doncs fixeu-vos, amb aquest grup de verbs, que són molt heterogenis, de fet, l'única cosa que ens pot ajudar a comprendre que passem d'un model de verbal a un model de nominal o d'adjectival, jo els adjectivals no els tracto, és que, de fet, en alguns d'aquests verbs es veu una relació molt estreta entre el nom de base, el verb que forma aquest nom i el verb prefixat. I aquesta estreta relació formal, no? Com, no sé, iugum, iugo, que són molt semblants, ad iugo, amb, no sé, per un parlant, està relacionat amb iugo o iugo. Per tant, aquí sí que es veu una estreta relació formal. Per tant, segons la meva opinió, aquí tindríem un paràmetre que explicaria que hi ha hagut un reanàlisi, que aquests verbs, de fet, de verbals en llatí, no, s'interpreten com a denominals o com a adjectivals, i aquest serà el nou camí per les llengües romàniques. Des del punt de vista semàntic, tenim coses molt i molt, molt diverses. Hem vist parts del cos, però també, no sé, persones, tenim instruments, tenim materials o substàncies, tenim sons, tenim el terme número, que vaig posar quantitat per si algun dia se'n trobaven més, o sigui que veiem que no hi ha una irregularitat. Per tant, aquest patró és bàsicament formal. No té a veure amb la semàntica, sinó té a veure amb la forma de les paraules. Anem cap a les paraules en castellà. Farem una primera classificació d'aquestes paraules en castellà i en aquesta classificació veurem que algunes de les formes d'aquest corpus que s'ha trobat en el diccionari de la Real Acadèmia, de fet, presenten un significat recte de la base. Per exemple, quan jo dic abraçar, no, el que faig és acostar els braços cap a algú. Per tant, els braços són els braços físics. I d'alguna manera el valor del prefix és el que tenia en llatí, el d'apropar, acostar, marcar aquesta direcció. Quan jo dic acostar, i aquí ja l'he explicat una mica aquest verb, doncs també d'alguna manera en el sentit originari, després tindrà la modificació semàntica, però en el seu sentit originari és acostar l'esquena. Quan jo dic abuzar-se o abruzar-se, és acostar els llavis, de buz, acostar els llavis en una superfície normalment per veure, això més que tots els animals, potser més que les persones, però no. Quan jo dic arrodillar o ainojar, el que tindríem és que acostem els genolls cap a terra. No? Quan jo dic acodar, és acostar els colzes en una superfície per recolzar-te. Si jo dic me apeo de l'autobús, medieval i del cavall, no? Però el que faig és moure el peu, no? Per acostar-lo cap a terra. Si jo aculo alguna cosa, és que acosto el cul d'aquella cosa cap a una altra part, per tant també seria acostar el cul. Quan ens amorrem en alguna cosa, acostem el morro. I en el cas del verb apetxugar del segle XVII, doncs el significat en aquesta època d'aquest verb és xocar pit contra pit, per exemple, dos cavalls, vale? Pit contra pit. Val? Per tant, també d'alguna manera és acostar el pit. Per tant, aquí veiem que des dels començaments, segle XII, amb abraçar, fins al segle XVII, hi ha una sèrie de verbs que segueixen el patró i que tenen un significat recte de la base. O sigui, la base continua designant una part del cos, i el prefix, d'alguna manera, ens està dient que aquesta part del cos s'acosta cap a algú. A vegades també aquesta part del cos no és el que es mou, sinó que és com una mena de meta, no? O de lloc, ho hem vist en el pit, per apretar, però una paraula com acogotar, que es documenta ja en el 15, no? És matar ferint en el clatell. Per tant, el cogote, més que moure's el cogote, no es mou el cogote aquí, en aquesta mort, sinó en aquesta ferida, sinó que el cogote és més una meta, un lloc de destí. No? Fixeu-vos, en el primer cas, quan es mou una part del cos, els exemples que he pogut recollir arriben fins al segle XVII, però no més enllà. No sé si és que s'ha acabat el repertori. Clar, a veure, les parts del cos també són limitades, no? Per tant, potser hem acabat el repertori, o no se n'han format més. O sigui, que sembla que com a significat recte, a partir del XVII, no en tindrem. Tenim d'altres significats que ja incloïen alguna conceptualització més complexa, podríem parlar de metonímies i de metàfores. Per exemple, en alguns casos, per exemple, aquí tenim apear, no? Apear vol dir passejar-se per una finca a peu, evidentment, per tant, recórrer la finca i així establir els seus límits. Per tant, aquí aquest apear ja no és l'apearse del caballo que tenim al peu físic, sinó més aviat el que designa aquesta base és la funció que fa aquest peu. Aquest peu serveix per caminar i caminant marquem els límits d'un terreny. Per tant, aquí jo diria que podríem considerar una metonímia, no? O sigui, no tenim el peu, sinó que en comptes del peu tenim la funció que fa el peu. No? En el cas d'agarrar, és també una mica el mateix, no tenim exactament el puny, sinó que tenim la funció que fa el puny, d'apretar fort. En el cas d'apunyar, es veu perfectament que podem tenir diferents significats. Una és guardar una cosa en el puny, que és com l'agarrar, però una altra també és utilitzar el puny per colpejar algú. Per tant, realment aquí el puny està vist des de la seva funció, no des de la part del cos, sinó des de la seva funció. Tenim casos una mica més complexos, com per exemple abocar. Abocar té en el seu primitiu boca, no? Clar, però quan aboquem un líquid, la boca ja no és de la persona, és de la gerra, de l'ampolla o del que sigui, no? Llavors, clar, d'alguna manera, en els estudis publicats, sempre es diu que si nosaltres anomenem boca, no?, a l'obertura que té una ampolla, i si boca originàriament prové del cos humà, el que estem fent és una antropomorfització, no?, d'aquesta ampolla, que veiem l'ampolla com una persona. Però jo, una vegada fet l'estudi, tinc una mica de dubte sobre si són antropomorfitzacions o si d'alguna manera el que passa és un procés al contrari, si el que tenim és una desantropomorfització. Perquè jo no sé si com vosaltres veieu una ampolla, veieu, no sé, la boca de l'ampolla, el coll de l'ampolla, la visualitzeu com una persona, o més aviat, jo crec que el que passa, però això no ho he llegit, és una consideració meva després d'haver reflexionat sobre tot això, el que passa és que la paraula boca o la paraula coll agafen significats més extensos. Per tant, al meu entendre, aquestes paraules es desantropomorfitzen. Bé, doncs aquí tindríem un procés una mica més complex, és que la boca ara ja no és del cos humà, sinó que és d'un recipient, i abocar és vessar el líquid, no? El líquid passa per una boca. Aquí és important veure també que boca d'alguna manera estaria responent a una funció, no? sigui, la boca ens permetria vessar el líquid. Però també aquests significats són una mica més complexos, perquè d'alguna manera la boca seria el lloc també per on passa el líquid. Per tant, podríem dir que en aquesta boca podem veure una funció, la boca permet que passi el líquid, però també un lloc, el líquid passa per la boca. O sigui que aquí ja tenim un significat més complex. I en el cas d'Abénard del segle XVIII, una formació del segle XVIII, el que tenim també és una mica com boca, que aquestes venes ja no són del cos humà, sinó que aquestes venes són conductes. Què fan les venes? Transporten la sang, doncs Abénard el que vol dir és transportar un líquid. Per tant, també d'alguna manera es contempla la funció de les venes, no les venes en si mateixes, sinó la funció de les venes. Per tant, una aproximació, diríem, d'aquestes bases d'arrel metonímica, ja les trobaríem amb exemples com els que hem comentat. Podríem trobar altres formes metonímiques en aquest corpus. Per exemple, en el corpus s'ha trobat el verb alomar. I què és això d'alomar? Es diu, per exemple, que una terra, un camp, no, és alomado. No? Què vol dir? Que té forma de llom. O sigui, ja trobem un text, acorde, que diu, si compres un camp, mira que no sigui ni alomado ni pla, perquè tindràs problemes quan plogui. No? Llavors, fixeu-vos que aquí el lomo, de fet, està vist com una forma. De la mateixa manera que acodar, que és un terme tècnic, és doblar una branca, doblar una arrel en forma de colze. O doblar un clau. Quan reblem un clau, en català, no? Li donem aquesta forma, no? de colze. No? O també apareix en el corpus un verb com avejigar-se. La bufeta, quan està plena, té una forma esfèrica. I trobem doncs, que en el corpus hem documentat formes del tipus, per exemple, que una persona, a causa d'una malaltia, se le avejigan las piernas, o sigui, se li inflen, com si fos una bufeta, li van agafant forma esfèrica. O, per exemple, que l'esmalt o una substància, no? si es posa sobre una superfície llisa, se avejiga, que és bombolles. No? Val. Llengua. La llengua té forma allargada. I en el corpus trobem no? el fuego a lengua. Aquestes flames que són com llengües. Per tant, una altra manera de percebre aquestes bases que són parts del cos és tenint en compte la seva forma. D'alguna manera això és una propietat d'aquestes parts del cos, que no es veuen com a tal, sinó es veuen doncs, com aquesta propietat que denoten. No? Aquests verbs, a més, poden generar tot tipus de polisèmia, perquè, per exemple, en el cas d'alomar, aquest llom pot ser vist doncs, com part d'una altra cosa que no és un cos humà o que és un animal, per exemple, el llom d'un llibre. Trobem un exemple en el Corde, del segle XIX, que diu que algú està llegint un llibre que és molt pesat. I es diu que aquesta persona no té ganes de voler alomar el llibre, d'agafar-lo pel llibre. No? Per tant, d'alguna manera, el que estem veient, m'han sortit una mica les conclusions de la primera part, és que aquests substantius són molt polièdrics semànticament i que poden tenir diverses interpretacions, no? O sigui, la tierra alomada és per la seva forma, però alomar el libro seria agafar-lo pel lloc. No? Per tant, aquí veiem que aquestes bases, que semblen bastant inofensives, són bastant complexes i això incideix de manera directa amb el significat del verb derivat. I per això, suposo, per totes aquestes qüestions, és tan difícil de fer una classificació dels verbs parasintètics i tenir èxit. Perquè aquests substantius, que són la base semànticament, són molt complexos, són molt polièdrics, els podrem veure de diferents maneres. Metonímia. Metàfora. ens podem trobar també en casos, no?, que les parts del cos tenen més un valor metafòric. Per exemple, hem vist que ja en el llatí teníem una paraula com acordar, i acordar era ajuntar acords, ajuntar voluntats. Per tant, el cor és vist aquí com una seu de la voluntat, del desig, del pensament, fins i tot, no? I això ens ho trobem en la documentació, no només en el cas dels verbs derivats, sinó també en les paraules simples, no? Per exemple, aquí en el cas de corazón, no?, diu un text d'Alfons Desé: "E porque los altos hombres de la hueste de Abderramen eran partidos en bandos por aquel bolicio, o bolicio, los de la hueste de Abderramen fuxeron. E Abderramen, al mortada su rey, fincaba como desacompañado, que no había consigo los corazones de los hombres." No tenia amb ell les voluntats, o sigui, els seus homes no volien això, no volien. Va quedar sol, no? Ho van abandonar, no? I mataron-le i. El mateix, per exemple, per Seso: "Por rebato y por pereza hierra omne muchas cosas, pues de gran seso es el que se sabe guardar de amas", de gran intel·ligència, de gran cordura. Per tant, això veiem que aquests significats metafòrics no els trobem només en els verbs derivats, sinó que els trobarem també en els seus primitius. Anem als derivats. Hi ha uns quants derivats que podríem considerar, de fet, que tenen significats metafòrics. Acordar-ne és un. Afrontar, per exemple, de front, ens diu Covarrubias que el front és el lloc de la vergonya. Clar, això, ara, per exemple, no sé si tindríem aquesta idea, no sé si quan pensem en la vergonya ho relacionem amb el front o no, però això, històricament, està documentat que, per exemple, doncs, per Aristòtil, ja, el front reflectia els sentiments d'una persona. I, per exemple, doncs, bueno, d'alguna manera, avui tenim una frase en espanyol, que és "traer alguien escrito algo en la frente", que seria una mica això. Bé, per als socràtics i per als homes de l'edat mitjana i del Renaixement, era important relacionar la fisionomia, la manera de com tenim la cara, no? Això encara és una ciència, no? No sé si gaire científica, no? Amb com era la persona, no? De la mateixa manera que es diu que de la manera que escrivim, no? Doncs és un reflex de com som, no? Doncs per als medievalistes i per als renaixentistes, la forma de la cara, no?, les accions, doncs deien coses de la persona, no? I això ho trobem en art, en literatura, bastant explotat. Si no venim d'aquests mons, ho coneixem poc. I de fet, aquesta relació entre front i vergonya la trobem en tota la documentació escrita de l'espanyol. Per exemple, en un text del 15, ho llegeixo textualment, es diu: "Hay algunos que no han vergüenza alguna o han muy poca. Estos llaman efrontes, que quiere decir hombre sin fluente." Un altre text, també del 15, diu: "De la fuente de sus propiedades", capítol tal, "y la fuente, según Aristóteles, es la silla de honor y de vergüenza, y toda virtud del animal especialmente reluce en la fuente, y esto es porque la fuente es cerca de la virtud imaginativa que presenta al juicio de la razón las cosas que son tristes o alegres, y el juicio de razón luego se muestra o reluce en la fuente." I, per exemple, Espronceda: "¿Qué? ¿A dónde quiera llevaré en mi frente grabado el sello de la vergüenza?" En Becker: "Y la púrpura de la vergüenza enrojeció su frente." En Unamuno: El pobre mozo inclinó la frente arrebolada de vergüenza. O sigui que tota la tradició documental ens està donant pistes de que realment, potser ara hem perdut una mica aquesta concepció, com a parlant del segle XXI, però que hi ha una tradició de considerar conjuntament el front i la vergonya. Fins i tot el professor Rainer feia una observació que ell em deia que això que jo dic que són metàfores aquí, per ell són metonímies. I em posava un article d'uns científics que recentment havien descobert allà on estava situada la vergonya en el cervell, que estava en la part frontal. I em deia, veus com? De fet és una metonímia, com una continuació de... Esclar, això és un... Era, és un experiment, no? És un, bueno, un experiment, una descoberta superactual. Bé, jo penso que com que aquí intervenen també factors culturals, perquè les parts del cos, segons diferents cultures, no m'explicaré més extensament aquí, però volen dir diferents coses, no sempre el mateix, les cultures. Per tant, crec que aquí hi ha un fort component cultural. Per això en dic més metàfores que no metonímies, però al professor Rainer li agradava més veure això també com a metonímies. Potser és més científic veure-ho com a metonímia. No? Bé, el seso és la intel·ligència, la cordura, el rostro és l'atrevimiento, la dignidad, arrostrar que és plantar cara. I si plantem cara a un enemic, a un perill, a un problema, demostrem, no?, el nostre atreviment i també la dignitat com a persones. No? La testa, no la cabeza, la testa es la terquedad, la obstinación. El pecho es el esfuerzo. Apechugar, en principio, es esforzarse para esforzarse por obtener alguna cosa. Y a partir de aquest significat es genera cuando carreguem involuntariamente amb alguna cosa, apechugar, que de alguna manera también ens demana l'esforç, no?, per fer això. I llavors aquí tenim la gènesi d'una forma com acojonar, no? I la paraula de base és evident que és un símbol de la virilitat. No? I acojonar, que vol dir acobardir, d'alguna manera el que tindríem aquí amb aquest verb és doncs, l'efecte d'aquesta virilitat. No? Si una persona és viril, no?, què pot fer? No? Doncs acobardir. No? Bé, hi ha relacions més intuïtives, hi ha relacions que són més culturals, però en tot cas, totes les parts del cos, com hem vist aquí, o aquestes parts del cos, estan relacionades amb algun sentiment, amb alguna emoció, amb alguna manera de fer. I això és el que expressen aquests verbs de verbals. Més metàfores. Us he parlat al començament, amb metàfores de diferents tipus, us he parlat al començament que aojar és mirar, però també és fer mal amb la vista. I per què fer mal amb la vista? Perquè d'alguna manera quan tenim aquest significat de fer mal amb la vista, el que tenim és que l'ull es veu com una mà, com una cosa que toca. I aquí es veu perfectament en aquest text del segle XV, diu, pues luego razonablemente diremos que alguno sabrá que cuando estuvieren enfermos o mal dispuestos dañen a las cosas que vieren, y a esto llaman aojar. Pues si viese que alguna cosa es el aojar, como el aojar se causa por tañimiento. Sí, es como si toquessin. Tañer es tocar. Y que las pestilencias es enfermedad apegadiza y de algunas de sus propiedades. Ítem, hay otro fundamento para esto, que los médicos llaman a algunas enfermedades contagiosas, que quiere decir apegadizas. Esto porque se apega de un hombre a otro, así como tiña o pestilencia o lepra y semejantes. Pues así podrá ser del hoyo, que si alguno tenga malo el hoyo, que del hoyo suyo malo se pegue mal a los otros. Si un hombre es tiñoso y se llegue cerca de otro, aunque no se junte la cabeza de uno con la cabeza del otro, se causará tiña en él. O sigui, és encomanar, per tant, l'ull està vist com una mà que toca, més que com un ull, sinó com una mà. Conclusions d'aquesta primera part. D'aquesta primera part, jo diria que podem extreure una forta relació entre el que seria la lingüística cognitiva i la formació de paraules. No? Hem vist que en totes aquestes formes ha estat determinant que la seva base sigués una part del cos. I també hem vist que el caràcter polièdric d'aquesta part del cos, d'alguna manera, generava significats molt diversos o molta polisèmia en aquests verbs. Alguns tenien significat recte, però d'altres experimentaven processos metonímics i processos metafòrics. En el cas dels processos metonímics, els podríem lligar molt a instruments o propietats, per exemple, com dèiem que un òrgan es mirava per la seva funció, podríem considerar que aquest òrgan de fet, es veu com un instrument, i que quan dèiem que un òrgan es mirava per la seva forma, o un cas que no us he explicat, és per exemple el cas d'agobiar, la paraula agobiar ve de gúbia, que gúbia és la gepa. La gepa és una cosa que pesa, no? I quan estem agobiats és perquè ens pesa alguna cosa. Per tant, aquí la gepa també és vista en una de les seves propietats, el pes. Havíem vist casos de forma, però aquí tenim casos de pes. Dic una mica això dels instruments, les propietats, he dit alguna cosa dels locatius, perquè en estudis posteriors que ja no tenen a veure només els verbs que tenen com a base una part del cos, el que sí he vist en els primers verbs, denominats parasintètics de l'espanyol, és que els significats més primaris dels noms que estan a la base d'aquests verbs són, per una banda, els instruments, propietats i llocs. Per tant, d'alguna manera també m'agradaria poder relacionar aquests verbs que tenen en la seva base una part del cos com verbs que participen d'aquestes idees. Però, com ja us he dit al començament, crec que no hi ha cap classificació semàntica que un englobi tot, i la meva tampoc, perquè, no sé, un verb com... acular, no? Que és acostar el cul, no? cap un racó més aviat, no? Doncs el cul aquí quina funció fa? És un instrument? Per tant, no tots, o potser hauríem de perfilar aquesta noció d'instrument, perquè és clar, d'alguna manera podríem dir que, per exemple, quan abracem algú, els braços, que és el que es mou, funcionen com un instrument per abraçar. No? Podríem dir, és clar, la cular em costa veure que el cul aquí sigui un instrument. Per tant, sembla que aquests primitius d'instrument, propietats i lloc són bastant importants en aquestes formacions segle XIII, XIV, XV de l'espanyol, que tenen coses sueltes, però no és tot, hi deu haver alguna cosa més. Hi deu haver alguna cosa més. Bé, una altra qüestió és que com més significat recte té la base, més també el prefix té el valor del prefix llatí o de la proposició llatina, i quan més processos metonímics o metafòrics és quan perdem més el significat del prefix. Per exemple, anar a cojonar, quin significat té? Probablement no té significat. No és el d'acostar una part del cos. Per tant, significat recte, valor de prefix, significat més abstracte, el prefix perd el seu valor. En el cas de A, estem molt cansats, cansades. Anem a la segona part de la història. No? La trajectòria de verbs com no sé, espeluzar, que ja tenim en el segle XIII, fins a escoñar, un verb del segle XX. Vale? Per tant, aquí fixeu-vos que d'alguna manera, igual com en el primer patró de afrontar, acojonar, tenien formacions al llarg de la història de l'espanyol, no moltes, però és un procés creatiu i esporàdicament se'n van formant. Aquí també tenim el mateix, tenim formacions des de l'origen fins al final. Amb una particularitat, i és que l'espanyol, en principi, té molt poques formacions, o això diu la bibliografia, amb prefixes. De fet, per exemple, en la gramàtica de Bosque i de Monte, quan Varela i Martín fan el seu capítol sobre la prefixació, el prefix és no apareix. O sigui, no el consideren ni com a prefix. Ara, en la mateixa gramàtica de Bosque i de Monte, quan Serrano d'Oladier parla dels parasintètics, diu que és rellevant el prefix és en els parasintètics. Val? O sigui que aquí veiem que està passant alguna cosa, no? No es considera com a prefix en termes general, però en el món de la parasíntesi doncs és un prefix important. Val? Bé, el que us explicaré ara parteix d'un estudi que hem elaborat conjuntament el professor Feris i jo mateixa recentment, i que parteix d'un estudi que el professor Feris va presentar aquí a la UDG en el marc del 7º Encontre de Morfòlogos l'any 2011. Ell parlava de les formacions en prefix és de l'espanyol i deia que eren molt poques. Deia això, el seu article deia que eren molt poques. I també deia una altra cosa, deixava entreveure, no ho deia tan clar com després hem dit en el nostre treball que encara s'ha de publicar, no? Però ja apuntava que s'havia dit sobre el prefix és i el prefix des, que és l'alternativa, que les diferents llengües peninsulars, per exemple doncs, la franja oriental i la franja occidental, no? Que havien escollit crear amb és els parasintètics i amb des els verbs. És a dir, el prefix és reservava per quan teníem una base nominal, una base adjectiva, el prefix des era per quan teníem una base verbal. I el que havia fet l'espanyol, que està al mig, no? Era només utilitzar des, i que és, havia sigut molt esporàdic, no tenia incidència. No? Però de fet, el professor Feris el que veu és que sobretot en la part occidental, que és el que ell ha estudiat més, l'estudiar, el lleonès, l'extremeny, no? Doncs que ell veia que sempre hi havia alternància, és des. Si sempre hi ha alternància vol dir que aquesta hipòtesi que havia formulat Neira, de que és per parasintètics i des per verbs, no acaba de funcionar, no és tan així. I en el cas del català, també Casanova diu una cosa similar, que diu, el català també agafa és per al nom, per formar verbs de bases nominals, però des per formar verbs de bases verbals. I en aquest estudi del professor Feris i jo mateixa, doncs el que hem vist també és que l'alternança també es dona. Per tant, d'alguna manera aquesta hipòtesi de que l'espanyol té només des i que la franja oriental i la franja occidental tenen és i des segons el tipus de formació, la desmentim, d'acord? I també crec que desmentiria que l'espanyol té poques formacions amb des, perquè, com veurem, mirant les formacions que apareixen en un diccionari com el DEA de Seco, veiem que apareixen com una quarantena. Són d'ús, de segle XX. Per tant, i amb algunes innovacions, per exemple, això d'escoñar, si s'ha format això és perquè hi ha algun posi, si no, no s'hauria format. Per tant, no sé, potser no és tan anecdòtic això de l'ES amb espanyol. Val? Molt bé, aquí veieu variants en totes les llengües, espavilar, clar, no són totes de verbs que estiguin formats per noms que designin parts del cos, però ja ho he assenyalat en alguns casos, sí, per exemple, veiem en castellà, tenim és l'homar i des l'homar. En català tenim escavallar, descavallar. Val? Bé, el que tractarem de veure en aquest estudi és que, de fet, el castellà, que és la llengua que ens interessava estudiar, el català hi és, però com a comparació, no? També hi ha el lleonès, l'asturià, l'extremeny, també com a comparació. Per tant, que en castellà, d'alguna manera, hi ha hagut pervivència d'aquestes formes. I anem a veure de quina manera perviuen aquestes formes. Posaré èmfasi, ja us dic, en els verbs que tenen com a base un nom que designa una part del cos. Bé, el prefix ex és diferent del prefix a, at, significa coses diferents i apareix en formacions de tipus diferent. Per exemple, ja en el llatí tardà veiem que moltes de les formacions amb ex tenen com a base un nom que designa una part del cos. I així, per exemple, tenim, no?, ex capillo, no?, de capillus, de cabell, que seria deixar sense cabell, arrencar el cabell. Ex capito, de capitar, ex cerebro, fer saltar el cervell, no?, o fer perdre la raó. I aquí ja veiem el significat recte, el significat, doncs, metafòric o l'extensió metafòrica, no? Excorio i excortico, que van confluir, que és arrencar la pell. Exungulo, veure les ungles, perdre les ungles. Exmembro, membro com a nom molt general, que és mutilar, no? Expilo, doncs el mateix que excapilo, d'acord? I llavors també veiem que en el cas d'ex serà important que les formacions d'aquest llatí tardà tenen variants amb altres prefixos. Veiem que algunes d'aquestes formacions poden aparèixer amb dis i amb de. Per tant, veiem com discapilo, decapilo i excapilo, totes possibles. Dismembro, demembro, exmembro. Decapito, excapito, depilo, expilo. Molt bé. Com que algunes de les paraules que apareixien en el corpus de Ceris, que quan ell estudiava les paraules en més de l'espanyol, a mi em semblaven molt catalanes, vaig decidir començar a indagar una mica en la història del català. Què passava amb la història del català? Bé, per fer aquesta història del català vaig agafar uns materials molt concrets, el vocabulari de Faraudo, que no sé si heu consultat, que està disponible a la pàgina de l'Institut d'Estudis Catalans, i em va encantar, perquè us haig de dir que trobar aquestes paraules en un corpus és una mica difícil. Per tant, per exemple, trobar aquestes paraules en el SICA, jo vaig buscar molt, però no vaig trobar pràcticament res, coses tan puntuals, i el que em va servir molt va ser el vocabulari de Faraudo, que és un vocabulari que està penjat en la plana de l'Institut, com us he dit, és de Faraudo, i el recopilatori té veus que l'autor havia recollit per curioses o per arcaiques, però per existents. Per tant, en aquest sentit, em va ser una bona base de dades. Vaig contrastar també amb el IEC, amb l'Institut, vaig contrastar amb el Cuvé i Moll, que em donava molta informació documental, i una obra que també vaig mirar, que em va donar molta informació, va ser la traducció que es va fer al català del diccionari de Nebrija, la traducció de Busa, del diccionari de Nebrija, de l'any 1507. Doncs amb aquests són pocs materials, ja ho veieu, no és una història del català, són pocs materials, però crec que aquests materials ja ens permeten dir coses sobre aquestes veus. Primer, veure que una part important d'aquests verbs en català té aquest prefix ex i un substantiu que designa una part del cos, com per exemple escuar, en castellà la cua. Fixeu-vos els matisos, no? Perquè escuar, a veure, en el sentit ben recte seria privar de la cua, es té el valor aquest privatiu. Clar, si prives de la cua alguna cosa, no?, o algun animal, una sargantana, no sé si dieu escuat sargantanes quan éreu petits, jo sí, doncs li talles la cua, no? Per tant, tallar la cua, no? Esbudellar és... A veure, avui coneixem ja com esbudellador, no? Que és fer sortir, no? És que l'ex també, a més de privar, és també portar cap a l'exterior. Clar, quan portes una cosa cap a l'exterior és que l'allunyes de tu. D'alguna manera és una manera de privar. Allunyar una cosa és privar-te d'aquella cosa. No? Per tant, esbudellar. Fixeu-vos aquí, amb aquestes dues paraules, ja veiem la quantitat de matisos que anirà tenint aquest prefix. Perquè cua, una part del cos, i budell és una part del cos. Però la cua la tallem, vale? I ja està, ens entenem de la cua. I el budell és una altra cosa, surt cap a l'exterior, és un altre significat. Molt bé. En el català, el que observem també, els altres significats, els d'esbacunar, esterrossar, esfilar, esquarterar, com que no són bàsicament part del cos, ara els deixo, si llavors, si voleu, després en parlem més, però ara els deixo. El que es veu en català és que, bàsicament, en el català medieval, el prefix que se selecciona per aquests casos és es. Però, clar, llavors tenim algunes formes, per exemple, si tenim una forma com abric, d'abric formem abrigar, que és posar-nos l'abric, i si volem crear el significat reversiu, no, de treure l'abric, no ens podem treure l'abric si no el tenim posat, no? Per això diem que és un significat reversiu, en aquests casos el prefix és des, no és es. De fet, és una mica el que deia Casanova, que si tenim un verb hem de prefixar amb des, no podem prefixar amb des. Val? I llavors ens trobem també que el desapareix en alguns casos on tindríem algunes restriccions fonètiques. Per exemple, si nosaltres tenim una paraula com os i volem dir, no volem treure l'os, el model seria esusar. Però, clar, esusar, aquest nom començat en vocal, val? Potser dificulta més un esusar i és més fàcil un desusar. Per tant, o desusar. Perdó. Per tant, aquí en aquests casos trobaríem des, sempre des, amb os. Desusar sempre és desusar, no és mai esusar. Val? I, per exemple, sagnar, val? Que comença amb sibilant, tampoc és assagnar, sinó que és dessagnar. Val? O sigui que, per algunes restriccions fonètiques, alguns d'aquests verbs també, o sigui, algunes restriccions fonètiques, ho dic jo, no he llegit en la bibliografia, també trobaríem des. Per tant, aquí ja comencem a veure, no?, que tenim moltes formes amb es, però algunes ja amb des. Formes que procedeixen de verbs amb des, per tant, comencem a veure el joc entre es i des. Bé, al començament del segle XV es comencen a veure processos de castellanització, que s'han anomenat, de fet, això té una explicació històrica, no estem inventant res, i verbs que havien sigut més predominants en llengua medieval, com escapçar, passen a descapçar, o escarnar, treure la carn, descarnar, mal? I sobretot, en el segle XV, el que s'aprecia molt és que les formes adjectives d'aquests verbs agafen des i no es, i tenim descabellat i no escabellat, descuat i no escuat, tot i que avui encara dimoni escuat, no? Però descuat en el segle XV, i desdentat, sobretot els adjectius. I bé, i després molts altres formes adjectives que ja no tindrien com a base un nom que designa una part del cos. Val? Si anem cap al Renaixement, us he dit que una de les fonts que vaig comparar va ser el diccionari de Busa. El diccionari de Busa m'agrada molt perquè, com que és una traducció del diccionari castellà, puc veure si realment alguna cosa Busa la tradueix per influència del castellà o quan Busa s'aparta del castellà i, per tant, té usos propis. Per tant, amb la comparació amb Busa, què veia? Que la preferència lleugera, però preferència, era amb es. Per exemple, a Busa hi ha escuar, no descuar. Llavors hi havia formes que podien coexistir, tant amb un prefix com amb l'altre, i en algunes formes teníem des, com per exemple desllumar. Si això ho portem més enllà de la història, ens anem cap al segle XIX, no? Què tenim? Amb la Renaixença. Què passa amb la Renaixença i aquestes formes? La Renaixença mira cap a la llengua medieval. En la llengua medieval els patrons eren ambès. Per tant, en el segle XIX, tot i que a partir del XV han començat formes amb des, al XIX tornem, reculem a les des. És com manllevem les formes més genuïnes del català. I així tenim escuar, per exemple, i moltes altres. No? Casanova diu que Lavèrnia, el diccionari de Lavèrnia, marca molts casos de des com antiquats. I prefereix les formes es. Val? Molt bé. Però, a més d'aquesta mirada que cap al medieval, a més d'aquesta recuperació de formes, perquè és realment recuperació de formes, perquè no són formes noves, o sigui, no es creen formes noves amb aquest patró, és recuperar les formes que ja teníem en vers. No? D'alguna manera, hi ha formes noves també que es creen amb el prefix es, no? I així tindríem, per exemple, escunyar. Escunyar no és ja, a veure, escuar era privar de la cua, esbudellar era fer sortir els budells, no? I d'alguna manera privar dels budells. Però escunyar no és privar del cony, ni treure el cony, és tot això. Escunyar, quan se'ns ha escunyat una cosa, se'ns ha escunyat l'ordinador, és que se'ns ha espatllat. No? Què passa aquí? Fixeu-vos que des dels orígens, totes aquestes formes, no? Escuar, per exemple, si en una sargantana li tallem la cua, queda malmesa. No? Aquestes formes en bas es fan servir, a més de designar parts que ens faltin en el cos, també doncs, amb objectes, no sé, per exemple, esbrocar o esbrocallar, treure el broc d'un càntic, no? Treure o escantellar, què és escantellar? No? Doncs, un plat se'ns escantella quan se'ns queda trencat en una de les seves vores, no? Hem tret un cantell, d'acord? Llavors, doncs, fixeu-vos que en aquest imaginari, totes aquestes paraules, aquestes paraules formades en bes, queden malmeses. Si un plat escantellat és un plat malmès, no? És un plat que ja no és tan maco com els altres. És un plat que s'ha espatllat. Val? Per tant, en castellà, ho veurem també, i en català també, els neologismes tenen aquest significat de cosa espatllada, sigui quina sigui la seva base. Per tant, quan se'ns ha escunyat alguna cosa, és que se'ns ha trencat. Hi ha aquí la base, cony, ha perdut el seu significat recte, evidentment. Fixeu-vos en formes com no sé, esbocinar, no? Que també és una forma del XIX, esbocinar és fer bocins, no? Fer el mateix prefix. Quan esbocinem alguna cosa és perquè l'hem trencada, se'ns ha fet miques. Esbotifarrar, que no sé quina és la data, però no és medieval, mal. Esbotifarrar també és fer bocins d'una cosa, no? Podríem pensar que fer com, no sé, sembla a una botifarra originàriament i es trenca, es peta, no? Fixeu-vos en tot aquest significat de la neologia. En l'analogia més recent, el significat d'aquestes formes és de fer malbé. Val? Molt bé. Per tant, en el Diec, en el segle XX, trobem la tendència que ja s'havia marcat en la Renaixença de conservar aquestes formes medievals, val? I trobem algunes formes neològiques o més neològiques amb es, amb el valor de fer malbé. Anem a les formes del castellà. Què passa amb el castellà? Bueno, amb el castellà, Peris havia dit que havia trobat entre totes les formacions amb es, en castellà 56 derivats, i això és poc, per tant considerava que es és un prefix, diríem, que ell diu, per a les textuals, de productivitat invariablement té d'ell. Ha tingut poc recorregut, poc reconeixement. Val? Ja us he dit què passava a la gramàtica de Bosque i de Monte. Però, si ens anem al DEA, vale? Tenim, en valors privatius, més de 20 verbs. 20 verbs llargs, vol dir embús. I avui ja veurem neologismes. Alguns no tenen cap mena de marca. Per exemple, espeluzari, espeluznar, de pelo, no té cap mena de marca. Però d'altres es marquen com a col·loquials. Per exemple, escalabrar, que és treure el cervell. Esnucar, esnucar, li va del clatell. No? Vulgars, paraules vulgars, com escunyar. Paraules regionals, i aquí per això la importància de mirar què passava en català, què passava en lleonès, què passava en aragonès, què passava en extremeny. No? Paraules regionals, diu el DEA, que són escabezar, escanyar-se, aquest sí, escanyar tenim documentat en català des dels orígens, no? Esmorrar, això sense morros, estripar, que és l'esbudellar, estripar, de tripa, i esfolar, aquest està lligat amb el gallec, veurem que és l'alapí. I paraules populars, com per exemple eslomar o espanzurrar. Val? Clar, una cosa espanzurrada és una cosa que està feta malbé. Això és el que tenim al DEA. Anem a veure una mica més aquestes informacions. A veure, de les formes que el DEA no marca, no, o sigui que són genuïnes de l'espanyol, no marca de cap manera, i són de l'espanyol estàndard, hi ha les formes com espeluzar i espeluznar. I aquestes formes, espeluzar i espeluznar, estan documentades en els textos castellans des del principi, d'acord? I una qüestió molt interessant, lligades a un verb que és lacerar, en castellà, que és lacerar, danyar, no? I per això diu Coromines que del creuament entre espeluzar i lacerar tindríem les formes com espeluzrar, espeluzdrar, espeluznar en castellà. Fixeu-vos, és molt interessant també veure com aquest verb espeluzar, que té en la seva base un nom com pelo, té un creuament amb un verb que és fer malbé, llestimar, danyar, mal? Que és una mica doncs, tot el món en què entren, tot el món semàntic en què entren aquests verbs. Si ens aturem un moment al diccionari de Nebrija, veiem que Nebrija tenia molt clar que en castellà la manera de formar aquests verbs era amb des, no amb des. Nebrija no té cap verb amb... Bueno, té escardar, té espeluzar, que són verbs que es documenten des de sempre, però després d'altres verbs que es documenten també com és pulgar, que es documenta des de sempre en espanyol, doncs ja no el té Nebrija, perquè té despiojar. D'alguna manera, Nebrija sap que en castellà la manera de formar aquests verbs és amb des, no amb des. O sigui que Nebrija si segueix la hipòtesi de Neira. Val? Lo genuí del castellà és des, no és. I així té, per exemple, desossar, quitar los huesos, vale? Això és despezonar, vale? Quitar el pezó. Vale? Les variants amb des d'aquests verbs són pràcticament inexistents o molt poc significatives en el cas d'espeluzar i espeluznar, que són el que ens interessa a nosaltres. Val? Hem vist que alguns d'aquests verbs estaven marcats en el DEA com a veus regionals. Què passa amb això? Home, nosaltres tenim documentat en castellà un escabezar, que jo quan el veia pensava, això és català, escapçar o aragonès, i realment aquesta paraula que això, per exemple, l'estudi de Fèris no ho diu, però si busquem escabezar en el corde, només el trobem autors lligats a la corona d'Aragó. O sigui, només tenen escabezar Fernández de Heredia i Ferrer Sayol, que són senyors lligats a la corona d'Aragó. Per tant, realment, aquesta veu a castellà és un aragonesisme. No? Llavors, hi ha d'altres formes al DEA, no? Com per exemple esmilojar. Curiosament, esmilojar vol dir descrismar, deixar sense crisma. que no sé què és la miloja, o no sé, o el milojo, o no sé quina és la base, perquè, clar, això ja no és castellà. Però resulta que Unamuno, que fa servir aquesta veu, i que això ens ho diu García Gallarín en un dels seus estudis, Unamuno, de fet, castellà, o sigui, de Salamanca no és, és de Bilbao. Per tant, en les seves novel·les apareix l'èxit, diríem, que té a veure amb la seva llengua materna i que té aquest prefix ges, i per tant s'introdueix en castellà més paraules amb aquest prefix ges. Passa el mateix amb Valle Inclán, que no comento perquè no té paraules relacionades amb parts del cos, però amb Delibes, per exemple, Delibes té escornat, que esclar, això no seria ben bé castellà, en castellà seria descornat. Val, però és que Delibes és de Valladolid, vale? I bueno, a Valladolid hem vist, o Ceris ha vist, que aquesta alternància sí que hi era, de des i es. Val? Però una de freda i una de calenta, perquè té escornar, però té despeluzar, no té espeluzar, té despeluzar. Per tant, és i des en convivència amb un sol autor. I Cela, per exemple, Cela ja és més perifèric, és de pares gallecs. I Cela té esfolar, que és treure la pell, vale? Esfolar. Clar, i esfolar, com que el té Cela, apareix en Aldea. I diríem, és una manera més d'anar introduint en castellà paraules que tenen un origen dialectal, que no són genuïnament del castellà. Doncs clar, la fa servir Cela, a partir que la fa servir Cela, pot fer servir tothom, no? I qui li criticarà a algú que esfolar en el castellà si la fa servir Cela? Llavors, per exemple, tenim la paraula escanyar-se, que ja us he comentat, que el Drae diu que és un aragonesisme, que l'introdueix a partir de l'edició de 1925, però que en català la tenim documentada des del 13. Per tant, tenim tota una sèrie de paraules lligades a registres dialectals, no? Que apareixen en Aldea i que tenen prefixes, perquè són paraules d'autor. No? La neologia en castellà, com us he dit, la neologia en castellà, les paraules més recents estan lligades a aquest significat de fer malbé. A vegades no se sap ben bé quina és la base d'aquests verbs. A vegades està més clar, no? No sé, escatxar de catxo, no? Escatxarrar de catxarro i de catxarro de catxo, però fixeu-vos que aquí ja... Crec que aquí entra també una mica l'onomatopeia, no? Escogorciar, no en tinc ni idea. Vale? I aquí tenim el nostre escoñar, no? Que és fer malbé, i l'espatxurrar, de panxo, vientre, però fixeu-vos que no acaba de lligar, perquè no és espanxurrar, sinó espatxurrar. Per tant, però en tot cas, tot això serien formacions molt noves, val? Amb bé, i que volen dir que alguna cosa s'ha fet malbé. Per tant, una mica de conclusió. Podem dir que trobem des dels orígens una paraula com espeluzar en espanyol que té prefix e, que no es marca de cap manera, cap mena de marca dialectal ni d'ús estranya, per tant una paraula genuïna, val? I tenim una paraula com esconyar, que tampoc no està marcada, bueno, està marcada com a vulgar, però d'alguna manera, clar, és una formació que s'ha produït, encara que sigui vulgar, no? Per tant, tenim evolució, tenim contínuum, tenim història d'aquestes paraules, tenim més paraules de les que podríem pensar. Aquestes paraules són verbs parasintètics, és el que deia Serrano de l'Ader. En els verbs parasintètics sí que és determinant aquest prefix, tot i que llavors no ho consideren Varela i Martín, però en els verbs parasintètics sí. Fixeu-vos que en paraules com escunyar, no sé, clar, probablement, no sé, un sincrònic potser no la consideraria derivada, perquè potser no consideraria que visualitzem en aquesta paraula un és i un conya. Val? No sé fins a quin punt. Però en tot cas, fixeu-vos que aquí el prefix està com molt fusionat, no? amb la paraula base, no? O sigui, ex era en el seu origen privar d'alguna cosa, treure fora alguna cosa, no? I acaba sent fer malbé alguna cosa, no? Val? Fixeu-vos aquí la diferència entre la història que hem explicat de A, afrontar, acojonar, d'acord? I la història de és. Realment, clar, si volem fer una classificació semàntica de tots els derivats parasintètics, és molt determinant el tipus de prefix, perquè d'alguna manera, i aquesta seria una conclusió final, el tipus de prefix seleccionaria un tipus de base. Perquè clar, si el prefix ex vol dir privar d'alguna cosa, val? Selecciona unes bases. Fixeu-vos que aquí n'hem parlat d'instruments, de propietats, de lloc, que sí que veiem en la història d'afrontar i acojonar. D'acord? Per tant, d'alguna manera, el prefix sí que té una incidència important amb l'esquema semàntic d'aquests verbs. I per tant, crec que és interessant, doncs, contrastar les dues històries, no? Les dues històries tenim, no són masses veus, ni amb una ni amb l'altra, al llarg de la història, més en el cas de A que no pas en el cas de S, però hi ha un continu, en tenim des del llatí fins ara, i permeten esquemes semàntics bastant lliures, però hi deuen haver uns primitius. En el cas de A, més lligats a les idees de lloc, propietat, instrument, en el cas de és, més lligat a, fins i tot, a objectes, a parts de coses. Clar, no hem parlat d'objectes, parts de coses en el primer cas. Val? I en castellà, aquesta vitalitat o aquest ús que trobem en el segle XX, doncs l'hauríem de posar en relació amb procedències dialectals, amb procedències d'ús no estàndard, termes col·loquials, termes vulgars, que és clar, també formem paraules en els ambients col·loquials i vulgars. Per tant, són una part de la llengua, no poden ser la llengua estàndard, però són una part, i és un àmbit on hi ha creació lèxica. Per tant, d'alguna manera, jo defenso que aquest és encara continua vigent en aquests àmbits i encara sura. Per tant, si sura, si tenim constància, pot crear-se en un futur noves formacions d'aquest tipus. A veure, si recentment hem creat acojonar i hem creat escoñar, per què no en podem crear més en un futur? Crec que no està mort el model. Probablement no és molt productiu, però crec que no està mort. Val? I res més, posar relleu aquestes relacions que són molt importants de l'espai i del temps. No només veure la qüestió del temps, que fins i tot diacronia és el que s'espera, no? Sinó també les incidències de les interrelacions amb l'espai, no? Siguin amb els autors, siguin amb la integració de nou vocabulari en els diccionaris, etc. Per tant, a partir d'ara, si voleu, no heu fet preguntes, no heu tallat, a partir d'ara, si voleu fer preguntes, si vulgueu, si voleu comentar alguna cosa. Jo no he mirat el temps, eh? Va.
Quan parlaves de el primer, quan parlaves de l'ull, podria ser danyal,
malós.
No sé si hi ha molt de sentit de l'ullà o si hi ha més algun, si vols ha parlat amb l'ullà.
Sí, sí, està documentat, eh? En castellà també. Mal de ojo. Antropomorfització, que això és molt difícil de dir. la funció, la forma... Veus, aquí és molt maco això perquè són diferents significats, és la forma, és la funció, això m'encanta, o sigui, que vol dir que aquestes paraules no són tan senzilles com pot pensar, com es pot pensar en un principi. Sí. Jo sempre he vist en les bibliografies, no? Sobretot, per exemple, hi ha bastants textos, bastants articles sobre l'explicació de maneres de dir en una llengua i en una altra, no? Comparació, també perquè això serveixi per a la didàctica de segones llengües i així, i sempre, quan surt una part del cos, sempre es parla d'antropomorfisme. Però jo ho veig una mica al revés, no sé si us he convençut, no? De dir, clar, per exemple, diguem, la boca del metro. Veiem la boca del metro com una persona? No. Més aviat, veiem la boca de la persona, no sé, veiem que pot tenir un significat més ampli, no? No sé. Entrada i sortida. No? Sí, sí. Fixeu-vos, propietats, funcions, van sortint, és que crec que això, hi posem poc èmfasi, bueno, de fet jo no he mencionat aquí Pustejovski, la Lisa de Poder Riurà no hi ha, però perquè crec que, a veure, no sóc una teòrica de la lingüística, per tant el marc teòric no el sé encaixar del tot, no? Però quan, amb totes aquestes reflexions, sí que de fons he tingut la teoria del Pustejovski, no? Perquè és clar, la teoria del Pustejovski em va força bé perquè em permet pensar en aquests termes que són com una part, que formen part d'una altra cosa, no? La boca és una part del cos humà, no? També doncs, que té unes propietats, que té, no sé, que té una forma, la gepa que té un pes, no? Que aquests elements tenen unes funcions, tot això l'estructura de qualia de Pustejovski m'ho dona. Llavors, jo no n'he fet cap esment aquí, però reconec que en la reflexió de fons, perquè surti tot això, diríem, jo ho he anat utilitzant, ho he anat veient, ah, mira, no? I d'alguna manera per arribar a aquests primitius més bàsics, no? En el cas dels verbs en prefix A, no? Que les bases doncs, denoten lloc, denoten propietat, denoten instrument, doncs no hagués pogut arribar aquí sense conèixer una mica aquest marc. Però els estudis diacrònics són una mica complexos. Complexos perquè tenen una primera fase de recopilació de les dades, no? I aquesta fase és densa. Llavors s'ha de dir alguna cosa d'aquestes dades i un moltes vegades no hi veu res, sobretot si té un període històric molt llarg, des del començament fins al segle XX, si té dades de diverses característiques, no sé, verbs en prefix A, verbs en prefix N, verbs en prefix S, verbs en prefix D, aquí hi ha una mixtura que s'han d'anar fent petits grupets, jo crec, per la investigació diacrònica està bé fent petits grupets, i a vegades fins i tot, no sé, l'Elisabet ho sap molt bé, amb una o dues formes, ja tens un mal de caps tremendos, no? Desviar i evitar, no? O sigui, a vegades no fa falta un grup de 40 verbs, no? Per tenir mal de caps, sinó que amb dos verbs pots tenir mal de caps. Ah, sí, a colar. És que a la colar vaig trobar que en la documentació s'acolaven més les coses, no les persones. En colar? Ah, bueno, és que en colar, fixeu-vos els significats que va donant el prefix. El prefix en seria més posar el cul en un lloc, no? Seria més aquest, Clar, en castellà no he estudiat si hi ha alternances A i N. Sembla que no, però sí que sembla, no sé, per un comentari que em va fer el Iacovini, sembla, per exemple, que en castellà hi ha molta profusió de verbs amb A. I potser, per exemple, en italià, doncs més verbs en vent, no? I en català, no ho sé, no ho tinc estudiat. Estaria bé fer també el mateix estudi, no? d'afrontar acojonat en català, no? De veure quina és la història d'aquestes paraules. Bueno, és un camp. Doncs, vinga, gràcies per escoltar. Gràcies.